Imagínense qué gracia de la dama de las guadañas bailando y cantando palmas. Una rumbita catalana, bailamos toda la noche al ritmo de su guadaña y es el amor con la muerte. Y mi rumbita me dio suerte y yo no sé lo que se pasa.
Doctor Manuel Villegas, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Doctor, la primera pregunta, ara parlarem de per què està aquí, que ja ho hem avançat una mica als continguts, però la primera pregunta jo sempre la faig allò a quemarropa. La pregunta és, tots necessitem una mica de psicoteràpia?
Bueno, a veure...
L'equip del Camins, sí, això ja ho tenim clar, però la resta del món... Sí, l'equip del Camins, estamos en ello, però la resta del món, què em diria?
A veure, la psicoteràpia no és només per quan un està malament. Uh-huh. També serveix per conèixer-se millor a si mateix, també serveix per desenvolupar la pròpia autonomia personal. És a dir, justament, si he agafat aquests personatges de la història, no és només perquè hagin tingut alguna patologia mental, perquè molts d'ells no l'han tingut. El que han tingut han sigut problemes existencials. Uh-huh. I en psicoteràpia parlem de lo que experimenta la persona, el que li passa a la persona, el que sent, el que pensa, el que es planteja. I tots aquests dubtes, aquestes inseguretats, aquestes obsessions, aquestes tristeses, el que sigui, tot això es pot portar a l'àmbit de la psicoteràpia i poder-ho reflexionar, poder-ho sentir, poder-ho expressar. O sigui que la psicoteràpia no pensa només en el que tenim popularment com a malalties mentals.
Sinó qualsevol àmbit, no?, de l'existència.
Qualsevol àmbit de l'existència, perquè, de fet, no hi ha una separació, diríem, total entre el que és la salut i la malaltia. Uh-huh. Sinó que és un contínuum. És a dir, les persones, totes podem tenir problemes i totes podem solucionar problemes i totes ens podem quedar encallats amb problemes.
Quina resposta. Ja m'he quedat... Promet aquesta entrevista, Manuel, promet aquesta entrevista. Manuel Villegas és doctor en psicologia i ha estat durant molts anys professor de la Universitat de Barcelona, soci fundador i president de l'Associació Espanyola de Psicoteràpies Cognitives, durant més d'una dècada a més, director de la revista de psicoteràpia des dels inicis al 1990 fins al 2014. És així, eh?
Sí.
He dit coses correctes, perfecte. Uh-huh. Té també una llarga experiència com a terapeuta individual, de grups i de parella, interessant. Entre les seves publicacions destaquen L'error de Prometeu, Prometeu al divan, i el procés de convertir-se en persona autònoma, entre d'altres obres. Ara ha publicat aquest assaig que avui ens presenta, Diàlegs d'Ultratomba, un títol que crida molt l'atenció, és un assaig publicat per l'editorial Fragmenta, en què ens presenta una sèrie de personatges que formen part del nostre imaginari col·lectiu, com ara Calígula, Ciceró, Abelard i Eloïsa, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, entre d'altres, i que de manera fictícia passen pel divan. En altres paraules, són una mica psicoanalitzats, podríem dir, una mica. Manuel, a mi em sembla una idea brillant, aquest llibre, ja t'ho dic. Quan me'l va proposar Ferran, dic, endavant, perquè la idea és molt, molt interessant. Com vas tenir aquesta inspiració, la de passar pel divan aquests personatges històrics? Ens ho deies una mica abans, no? Agafant l'excusa de l'existència de la persona, no? Podríem dir. Mm.
Sí, bueno, si t'explico l'origen concret d'aquesta idea va ser durant el confinament.
Uh-huh. Ah, clar, aquí tenia molt temps per reflexionar, sí. I per pensar
tenia
coses.
Temps, sí. I aleshores, bueno, hi havia alguns personatges que és com si m'haguessin vingut a veure, uh-huh, i altres que jo els vaig anar a buscar.
Molt bé.
Els que em venien a veure, em venien a veure poder per circumstàncies... diríem, del moment. Per exemple, el primer que vaig pensar,
sí, quin?
Va ser en Ponç Pilat.
Ponç Pilat?
Sí.
Aquest el tenim al llibre.
El tenim al llibre.
Ah, fantàstic, sí. Molt, sí, bé. I per què? I per què aquesta...
Doncs perquè Ponç Pilat es va trobar en una situació d'haver de fer un judici,
sí,
just, i que ell no troba causa per condemnar, uh-huh, però com que el pressionaven perquè condemnés a Jesús, doncs al final va acabar cedint. I aleshores aquí es plantegen els temes, per exemple, de què és la justícia, què és la veritat, no? Que li pregunta Pilat a Jesús
i diu, la veritat què és? I Jesucrist no contesta, per cert.
És que no el deixa ni contestar, es gira i diu, bueno, jo me'n rento les mans i perquè jo no li trobo causa.
Però endavant les atxes.
Però endavant les atxes. Si vosaltres dieu que teniu una llei, segons la vostra llei, sí, ha de morir, doncs... Sí. Pues,
interessantíssim.
Que mori.
No, és per, bueno, no entrarem en aquest tema, però és que el passatge de la passió, tot sencer, és mel de Romer, eh? O sea, no podem, perquè tenim diferents personatges aquí, podríem agafar la figura de Pere, la justícia humana, la figura de Judas, l'afany de diners, totes aquestes coses, bueno, moltíssimes històries. Calígula, Ciceró, Abelard i Eloïsa, Marilyn Monroe, Maria Callas, Mercè Rodoreda, aquests personatges universals, la tria va ser senzilla, realment?
A veure, com t'he dit abans, n'hi havia alguns que em van venir a veure, se'n van venir sense buscar-los.
Pons Pilat va ser dels que vas anar?
Va ser el primer, sí.
Molt bé.
Perquè tot això venia dels abusos de poder. Uh-huh. I de com el poder fa el que sigui per fer anar les coses per allà on vulgui. S'inventa el relat, si es vol, no?
Sí, a mi una cosa que em crida molt... És que avui petarem la xerrada molt distesament. Però una cosa que em crida molt del dret, que sembla que tingui que ser molt rigorós, i no, és molt interpretable tot, molt interpretable, és curiós. I per això s'ho fan venir per un costat o per un altre, segons com vingui el moment o les pressions.
Exacte.
O el que sigui. De seguida seguim parlant del llibre, però m'interessa molt, abans volia aturar-me una mica en el concepte de psicoteràpia i psicoanàlisi, perquè abans de fora de micro em feies un matís, no? Psicoteràpia, psicoanàlisi. Ho repeteixo molt en aquest programa, no ens agrada donar res per fet i m'agradaria que em refresquessis de manera senzilla què és la psicoteràpia i també per contraposició al psicoanàlisi.
A veure, parlant així molt genèricament, sí, podríem dir que la psicoanàlisi és una modalitat de psicoteràpia.
Vale.
Que es deu doncs, a l'obra de Freud i tota l'escola psicoanalítica, Lacan, Jung, etc., no? Que té una gran tradició, però que parteix de la idea d'inconscient.
Clar.
És a dir, com si la nostra vida psíquica estigués determinada per l'inconscient, pels impulsos, i justament dintre de la psicoteràpia hi ha moltes altres escoles, per exemple, escoles de tipus cognitiu, de tipus gestàltic, etc. Jo personalment la que enfoco el meu treball és la psicoteràpia existencial.
Molt bé, i quins matisos té la psicoteràpia existencial?
La psicoteràpia existencial, com diu el nom, es planteja que l'existència humana és de per si una vivència en la qual hi entra tot, hi entra l'alegria, hi entra la tristesa, hi entra el fracàs, hi entra l'èxit, hi entra el projecte, hi entra la falta de sentit, hi entren mil coses, i que els problemes de les persones de vegades es manifesten de manera simptomàtica, per exemple, doncs amb una ansietat o amb una depressió, però que obeeixen a la seva arrel a un conflicte existencial.
Uh-huh. Diferència entre psiquiatra i psicòleg?
Hombre, això...
Ja sé que és de primer de...
Jo ho resumeixo amb una frase. Els psiquiatres tracten de les neurones i els psicòlegs tractem de les persones.
Bon matís. I jo crec que, a bon entendedor, poques paraules basten.
Espero.
Està bé, està perfecte. Ens centrem, si et sembla, Manuel, en l'assaig que has publicat, recordem, Diàlegs d'Ultratomba, de l'editorial Fragmenta. En aquest sentit, a l'assaig es barregen dues disciplines, que és psicoanàlisi i una mica història, també. Una mica història. Perquè, d'alguna manera, també a través dels personatges es fa un recorregut per la història des de diferents punts de vista, o no és així?
Sí, a veure, el que agafo de la història són les històries.
No, és que a mi aquestes frases em tornen bots i tu ja m'has donat 3 o 4, eh? Per tant, m'ho estic passant molt bé. Agafes de la història les històries.
Les històries, sí. Perquè, esclar, la història obeeix a un relat impersonal fet per... Bueno, sempre el fa una persona, el relat, no?
Sí.
Però té una visió global. A mi m'interessen les històries petites. És a dir, per exemple, aquí surt Viktor Frankl, que va ser un psiquiatre, fundador de la logoteràpia, etc.
Sí.
I d'ell agafo una cosa molt concreta, que és el fet d'haver passat per un camp de concentració, on va morir el seu pare, la seva mare, la seva germana, la seva dona, etc. Van morir tots, i ell es va salvar. I això porta el que s'anomena el sentiment de culpa del supervivent. El que ha sobreviscut i tots els altres
és
han
com,
mort.
És com els que pateixen un accident i moren tots menys ell, exactament, tenen un trauma també.
Exactament. Sí, sí. I aleshores aquest punt de la vida de Viktor Frankl és el que em dona peu a... O, per exemple, Simone de Beauvoir, que ja em diràs qui es pensaria que parlem de Simone de Beauvoir, si parlem de la seva relació amb Sartre o què?
Sí,
no, parlem,
aquesta guerra que tenia.
Sí, parlem de el problema que va tenir amb la seva mare, perquè la seva mare, ella hauria desitjat que existís en aquell moment l'eutanàsia. I aleshores, a partir de Simone de Beauvoir, que més li interessaven les qüestions ètiques, parlem de l'eutanàsia.
Molt bé.
I així successivament. Per tant, o sigui, cada personatge vaig a buscar un element...
Una història.
Una història existencial que tingui un interès.
Després, si sembla bé, repassarem també més personatges i per què els has agafat i com van aquestes converses que tu has imaginat. Però ara faré servir un terme, bogeria, de manera molt poc apropiada, segurament, però perquè se m'entengui bé, no? La genialitat, el carisma, el lideratge, van sempre associats a un punt de bogeria.
No necessàriament, jo suposo que... Ni molt menys, eh? Suposo que Gandhi era un líder i que no estava boig. I suposo que Jesucrist era un altre, o que...
Jesucrist justament estava prou bé del cap.
Estava, perdó?
Prou bé del cap, prou bé.
Això.
Tenia ben amoblat.
O sigui, hi ha una... Inclús, que sí, pues, per exemple, el Dalí,
sí,
que era un geni, ell mateix se'n considerava, feia comèdia quan li interessava. És a dir, era un muntatge totalment...
Era màrqueting.
Màrqueting, màrqueting.
Boníssim. L'anorèxia, el procés de dol, l'assetjament psicològic, el maltractament, el sadisme, la dependència afectiva, la depressió, els trastorns d'ansietat, són problemes que omplen les consultes dels psicoterapeutes, doncs, avui en dia, no? Sovint. Cadascun dels personatges et serveix per reflexionar un d'aquests conceptes que ja ens has dit. Les converses són fictícies, però el contingut està documentat, és a dir, les respostes que podrien ser realment dels autors, són respostes corroborades, podríem dir.
Sí, sí. A més, al final hi ha una pila que és una bibliografia amb referència als documents dels quals es troben. Per exemple, Abelard i Eloïsa, aquella parella medieval famosa,
sí, i tant,
doncs tenen unes cartes i uns escrits que van fer i les, moltes vegades les paraules són textuals i es posen entre cometes i tot.
Què condiciona el fet de patir un trastorn? Té sempre alguna cosa a veure amb la història personal, amb la infància? Perquè tots una mica relacionem, no? Aquell, és que de petit, és que em va passar, és que vaig tenir aquesta experiència. O hi pot haver un condicionant, diguem, més genètic, més neuronal, més freudià, intrínsec a la persona?
A veure, els components genètics els deixem per aquells trastorns que no són pròpiament de la personalitat, sinó que són funcionals. Per exemple, sí, o un autisme o un, vale, o alguna problemàtica d'aquest tipus. Però sí, el que són problemes existencials, tothom els té. I hi ha gent que ha tingut infàncies molt desastroses i que han tingut una gran capacitat de resiliència i que han afrontat la vida i se n'han sortit perfectament.
Sí.
I altres que potser han estat tan sobreprotegits que resulta que s'han arrugat com una fulla de paper quan ha vingut un problema a la vida. Això... O sigui que això és tot molt relatiu. No som deterministes. Almenys els psicoterapeutes existencials no som deterministes. Partim justament que totes les patologies són patologies de la llibertat.
Patologies de la llibertat, aquest concepte me'l podries desenvolupar?
Sí, sí, sí. És molt simple. Agafem un animal.
Vale.
El posem en una gàbia.
Sí.
Què li passa? Pues que està tot inquiet, que és... o després d'intentar sortir, que no pot sortir, què fa? Es deprimeix.
S'arronsa. Sí.
És a dir, la inhibició de l'acció, la inhibició de la llibertat, la possibilitat de sentir, de fer, de pensar lliurement,
sí,
és el que et causa l'atrapament que et porta al símptoma.
Molt interessant. Si et sembla bé, podem fer un petit recorregut per alguns dels personatges del llibre, tu ens has esmentat ja alguns, i així ens expliquem una mica per què, no? Per què els has triat, si et sembla. Per exemple, aquest és molt bèstia, i sens dubte és el que va tenir la vida més escandalosa, Calígula.
Sí.
Què hi ha darrere de Calígula?
Que és el primer que surt, no? Pues podríem dir que darrere de Calígula hi ha molts personatges de la història, i alguns també actuals, que estan, diríem, emborratxats del poder i abusen de la gent i troben la seva satisfacció en dominar, humiliar i sotmetre als altres.
Jo crec que ara mateix...
I així és el seu narcisisme, o sigui, la imatge de poder que els acosta als déus. Ho diu el mateix Calígula, dius que... I a més, ell feia danses vestit de Zeus amb un llam a la mà de cartró, no? I també es vestia de Venus, vull dir, en fi...
El Calígula era per agafar-lo amb pinces, el Calígula.
Sí, sí.
Mare de Déu. Escolta, Eloïsa i Abelardo, la sí, llegenda d'aquesta història d'amor, tu l'esmentaves, un model diferent d'amor. Aquí, que, per què el vas agafar? L'amor prohibit, perseguit, el castigat...
Bueno, no, jo parlo del seu, justament del seu romanticisme, que evidentment a la seva època era una cosa inesperada, que els va portar a la tragèdia. Els va portar a la separació i a la... I van estar sempre, diríem, mentalment vinculats, però vivint en un monestir... O sigui, el seu matrimoni, justament el seu matrimoni, va acabar amb el seu amor.
Pausa dramàtica, deixa. Perquè és que estic... Bueno, escolta una cosa, se'ns escapa el temps, però volia proposar-te aquest joc que t'he comentat abans. Un joc, Manuel, perquè, clar, jo dic, si et sembla bé, tu has fet aquest anàlisi de personatges històrics, que sí, ja han passat. Jo dic personatges de diferents àmbits de la vida social i tu em dius... jo dic els àmbits de la vida social i tu dius els personatges que t'agradaria, doncs, fer aquesta psicoteràpia, a veure aquesta ment que té tancada aquí dins. Et sembla bé? Ràpidament, així, picadito, Manuel. Sí. Per exemple, del món de l'esport, qui t'agradaria posar a un llibre allà?
A veure, primer he de fer una prèvia.
Sí.
No l'agafaria pel personatge en si, sinó pel que representa.
Vale.
Com aquests com personatges llibre, com de la història.
Sí, sí, sí.
No són per ells, és pel que representen i això permet parlar sobre aquests aspectes.
Sí.
De l'esport agafaria el Pep Guardiola.
Pep Guardiola, lideratge.
Lideratge, profunditat de pensament i de compromís.
Del món del setè art, del cinema.
Home, el Woody Allen.
Woody Allen, clar, aquest
et dona matèria per parlar de tot.
Aquí pots fer una tesi doctoral i, vamos, no te l'acabaries. Un escriptor, per exemple.
Un escriptor. Per exemple, ha de ser actual.
No, bueno, sí, actual. Manuel Villegas, podríem fer?
No.
Autopsicoteràpia.
No, jo no em considero un escriptor, em considero un assagista. Uh-huh. Però, no sé, podríem agafar el Cabré, per exemple.
Molt bé. perdó. Un polític, va, polític nacional i internacional. Nacional, qui t'agafaries?
Nacional, l'Ayuso.
Molt bé, és que ho has dit tot. I internacional?
El Putin.
El Putin. No sé si... Bueno, no farem lligam, però amb Calígula n'hi havia molt de lligam aquí una mica, amb aquest hedonisme absolut.
Sí. Quan vaig escriure Calígula encara no hauria agafat el Putin, però ara sí.
Manuel Villegas, doctor en psicologia, ha estat un plaer rebre't, que ens presentis aquest llibre que té molt bona pinta. Ara, després de parlar amb tu, tinc encara més ganes de llegir-lo. Recordem Diàlegs d'Ultratomba, de l'editorial Fragmenta, que ja està disponible a totes les llibreries. Moltes gràcies per aquesta xerrada, molt i molt interessant, Manuel.
A vosaltres.
Vinga, nosaltres que fem una pausa i continuem amb la veu de Càritas.
Ràdio Estel.